Són les 7 i 7 minuts de la tarda. Benvinguts a un nou InfoSport, al programa d'esports de Ripollet Ràdio, la 91.3 de la FM. Com cada setmana, farem un repàs del que ha succeït a les respectives competicions oficials dels equips sèniors, tots, gairebé tots, perquè com ja veureu, parlarem del tenis taula, que de la cantera del tenis taula, del planter, que ja que els equips sèniors descansaven aquest cap de setmana. I de la resta sí que en parlarem dels equips sèniors. Com sempre, la part tècnica en Jordi Puy, us parla Marian Calvo i comencem.
Els dilluns a les 7 de la tarda, l'actualitat esportiva local a InfoSport.
Doncs com us deia, comencem amb el tenis taula, que aquesta setmana els equips sèniors han descansat, tant el masculí com el femení, però sí que hi ha hagut jornades al segon i al tercer equip dels masculins. El segon equip a la segona divisió nacional ha guanyat 4-2 davant el Calella, amb dos punts de Pau Barceló, i s'han repartit els altres dos punts entre el Roger Miró i el Martí Berenguer. I a la tercera divisió nacional, també victòria del Ripollet per 1-5 a domicili davant el Sabadell. Per parlar d'aquests dos partits, tenim per via telefònica el Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, Ramon, com pel públic que no conegui massa aquestes competicions, abans d'analitzar el que donarà de si aquestes temporades, com vas veure aquests dos partits?
Pues mira, pensa que són dos equips que han pujat aquest any de categoria. Tots dos equips estrenaven categoria perquè no teníem segona nacional i són jugadors que l'any passat jugaven la tercera nacional, però que tampoc els corresponia perquè són jugadors sub-21, no? I de moment porten tres victòries i una derrota.
Sí.
I aquest cap de setmana doncs es van enfrontar al Calella, que és un dels equips que també té equips amb alta competició, tant en categoria masculina com femenina, i el Ripollet va començar perdent, va jugar primer en Martí, va perdre per ajustat 2-3, era el 0-1 per l'equip del Calella, Roger guanyava 3-0 i empatava 1, Pau guanyava el seu partit 3-0 i posava el marcador 2-1, Martí, doncs, perdia el 0-3 amb el número 1 del Calella, era l'empat a 2, i després Pau, amb 3-0, guanyava 3-2, i Roger, finalment, també amb un clar 3-0, guanyava 4-2 del Calella.
Per qui desconegui els jugadors del planter del Ripollet, ens podries fer una petita descripció dels tres, tant del Roger com el Martí i el Pau?
Mira, són dos jugadors juvenils que estan jugant a segona nacional, i sí. tenim el Martí, que el Martí era el jugador suplent, el quart jugador suplent
del
quan estàvem
equip.
A primera nacional.
Exacte, sí.
I ara està fa de número 1 en l'equip de segona nacional, i clar, és el que té més difícil perquè el número 1 sempre s'ha d'enfrontar contra el número 1 contrari. I és el jugador que ha de jugar contra l'1 i contra el 2. I lògicament va perdre els dos partits, però pensa que són dos jugadors juvenils i un sub-21 que juguen aquesta segona divisió nacional amb equips que no tenen equips de primera nacional ni divisió d'honor, per tant que tenen el ferro en aquests equips.
Clar, que van anar per totes, perquè és el primer equip dels rivals.
Sí, sí, sí.
Centrant-nos en cada jugador, quins són els punts forts del Pau, del Martí i del Roger?
Home, pensa que tots els jugadors, avui dia nosaltres no tenim cap jugador que jugui defensiu, no? Són jugadors d'atac. A la que saquen ja intenten que el sac es serveixi de punt directe o bé la preparació per poder entrar de dreta o entrar de revés, no? Són jugadors que tots juguen a l'atac. O sigui, nosaltres no tenim... Abans hi havia equips defensius. Quan un jugador era defensiu, pràcticament era el número de l'equip, no? Per això ja s'està perdent molt. I ara... si trobem amb algun jugador defensiu, són aquells jugadors veterans, que estan jugant aquestes lligues nacionals per guanyar per veterania, no? Tenen un joc modern d'atac, tots tenen un joc modern d'atac, tant que el Martí Berenguer com el Roger Miró com el Pau Barceló, tots jugadors d'atacs.
Sí.
El mateix els hi passa a l'equip del Calella, vull dir, són jugadors d'atac. El que passa que tots els equips que venen, tots, doncs són, tenen més edat que els nostres.
Tenen més experiència, clar.
Sí. El que passa és que tenen més experiència, però no tenen el joc que tenen els jugadors joves nostres.
I ara, si ho posem en una balança, què prima més? La qualitat dels nostres jugadors o l'experiència dels jugadors?
Home, hi ha vegades que l'experiència que es diu és un grau, no? Hi ha vegades que, generalment, jo sempre els dic als jugadors que cadascú ha de fer el joc que té el jugador. Però si en aquell joc que tu tens l'altre es demostra superior a tu o més ràpid que tu, llavors has de plear la tàctica. I la tàctica és la veterania. Encara que sigui això, vas anar a la veterania. Llavors anar a buscar el fallo del contrincant. Sigui de la teva edat o sigui més gran que tu, o més jove que tu. Mm. Però tu jugar amb el teu joc. Que amb el teu joc l'altre és superior, perquè té més contundència, més forta de la picada de dreta, més forta de la picada de revés, fa més mal amb el sac, llavors l'has d'anar, com se diu clarament, amb el tenis taula, a putejar. M'entens què vull dir?
Sí, sí.
I a vegades que hi ha jugadors d'aquests veterans que quan veuen que estan perdent amb un jove, van a putejar, a fer-los posar nerviosos a veure si s'estrellen i guanyen el partit així, no? Això passa moltes vegades. Moltes vegades surt, i és el cas que li va passar al Martí, i altres vegades no surt. Que per molt que vulguin putejar, doncs el jugador té més classe que l'altre i el guanya.
M'imagino que en aquests moments que, com tu dius, els més experts putegen tant els jugadors de Ripollet com els jugadors joves de qualitat, més que mai vosaltres, tant el Miquel Arnau com tu, heu de fer un treball psicològic important.
Sí, sí, perquè sempre generalment, primerament, quan jugues contra un jugador, el jugador té obligació de mirar la pala que porta el rival, les gomes que porta el rival. Mateix que vull dir si porta pics d'atac o pics defensius o gomes normals.
Sí.
Llavors et diu, mira, porta goma tal, i van allà t'explicar com ha de jugar amb aquella goma.
Clar, condicionar completament el joc.
Aquí està, l'has de dir, doncs mira, aquest pensa que si porta pics al revés és que és un jugador que només té una cosa, una picada de dreta. Només pica de dreta. Amb els pics intenta passar pilotes perquè tu t'estrellis. Per tant, li has d'atacar a la dreta. Els jugadors que poten a pics, que són defensius, tenen una entrada de dreta, no?
Sí.
Però se la preparen amb el revés. Doncs tu, ni un al revés, que s'estrelli ell. Aquests consells els has de donar abans del partit. Abans del partit, perquè mentre estan jugant tu no pots dir res. Pots animar, pots aplaudir, però no pots dir res, no?
Clar.
I li has de dir pala per pala. A l'àrbit mira la pala de cada jugador, amb un regle mira si la goma està ben, perquè les gomes aquestes, quan acaba el partit, es treuen.
Sí.
Llavors s'han de tornar enganxant cada partit, no? Llavors l'àrbit mira si està bé, i si no està bé no et deixes jugar, has de canviar la pala. I tu tens l'obligació de mirar la pala, llavors sobre la pala li has d'aplicar el joc. Si porten pales rares, quan porten pales d'atac, no, has de buscar el fallo que tingui el jugador.
Aquest treball que dius d'abans del partit, valorar totes aquestes opcions, ho feu durant la setmana o ja quan arriba el dia del partit?
No, el dia del partit, perquè esclar, arriba. Tu durant la setmana no saps el que l'equip vindrà a jugar. Cada equip tenen 8 o 9 jugadors. Mateix que vull dir, aquells equips que no tenen res a perdre ni res a guanyar, que els volen mantenir, amb un partit juguen 3 i la setmana que ve juguen 3 més, fan la ruta, saps?
Sí.
Aquell equip que vol quedar campió, aquell fa jugar els mateixos. Llavors, en aquest sí que els pots convidar abans. Abans pots parlar, mira, pensa que jugaràs contra el Manel i el Josep, i saps com juguen, no? Però a vegades que no ho saps, no? Llavors ho has de fer el dia del partit. El dia mateix del partit, quan veus els jugadors, l'iniciació, i saps que et toca jugar contra el Manel, doncs has d'explicar com juga el Manel i la goma es que porta el Manel.
Llavors...
Manel per dir un nom, eh?
Sí, sí, clar, un exemple. Llavors... Tenint en compte tot això, que l'equip porta 3 victòries i una derrota, com deies, quin ha de ser l'objectiu del segon equip?
Mantenir-se.
A la segona divisió.
Sí. I pensa que aquesta derrota és amb el Olot, que és l'equip que l'any passat jugava a Lliga Nacional que va baixar. Vull dir que és l'equip que s'ha reforçat per tornar a pujar a la categoria. I nosaltres és mantenir la categoria. Mantenir la categoria per mantenir l'escala.
És clar, m'imagino que serà molt important ja, més que mantenir la categoria, que també per els objectius de competició, sinó perquè els jugadors tinguin un nivell per donar el salt al primer equip.
Sí, 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 clar, perquè pensa que en cas de que hi ha una baixa en el primer equip de Divisió d'Honor, han de fer els salts de segona nacional. Clar, i han de passar per sobre la primera i a la Divisió d'Honor. Han de fer un salt de 2 categories, per això convé que tenir un equip a Lliga Nacional, sigui primera o sigui segona nacional, no?
Ai, per molt bo i molta qualitat que tinguin, aquest doble salt s'ha de notar.
Sí, esclar, es nota. Perquè hi ha equips de primera nacional que han baixat de categoria i tenen el mateix equip que jugaven a Divisió d'Honor. hi ha equips que han fet un equip fort per pujar a la Lliga Nacional. Llavors tenim els equips com nosaltres, que és per mantenir la categoria, mantenir i tenir l'escala. És el mateix que passa amb el Tercera Nacional.
Sí, que després, ara en parlem del Tercera Divisió Nacional. Per tancar el segon equip, bueno, ja dèiem que el Martí va jugar alguns partits en aquestes últimes temporades amb el primer equip, sí. quan hi era a la Primera Divisió Nacional. Quan creus que donarà aquest salt definitiu al primer equip?
Trigarà perquè, clar, com que pensa que ara a l'equip de segona nacional tenim quatre jugadors, no? Hi ha el Miquel Arnau, o sigui, el divisor d'honor, hi ha el Miquel Arnau, el sí. Raúl Porta, el Julio Andrade, més el jugador que ha vingut a l'Igualada,
l'Albert,
que és l'Albert Kenji, que és d'origen japonès. Albert Kenji Kamasauto, és el darrer nom d'aquest jugador, no?
Exacte, sí.
Està nacionalitzat espanyol, però és... Clar, ara són quatre, llavors, per donar el salt... hauria de ser un partit que dius, mira, aquest partit anem a perdre, llavors, mira, per fer descansar els nostres, els forts nostres, no? com el Barça, no?
Sí.
No faig jugar el Messi, faig jugar l'Arnat Durant, no? Aquí el mateix. Però no juga el Miquel o no juga el Kenji i juga un d'ells per fer el debut. Saps?
Llavors, clar...
Amb aquells partits que dius, mira, amb aquest equip perdrem inclús tenint l'equip fort, no?
Sí, sí,
doncs,
sí.
Doncs fer això perquè es vagin pregant, perquè un dia han de jugar per força, doncs que sàpiguen el que és la divisió de nord.
Primer rotes als jugadors forts i després es mira, dones il·lusió a jugadors com el Martí.
Ah, aquí està.
Doncs passem a la tercera divisió, que va, com deia abans, va guanyar una 5 al Sabadell. Digue'ns com vas veure el partit, quins jugadors van jugar.
Doncs mira, un altre equip que allò que dèiem, l'equip format per Alex Rico, jugador sub-21, David Llorant, jugador sub-21, i Albert Vilardell, jugador infantil. Sí. Van guanyar 5-1 en el camp del Sabadell. El Sabadell és un equip que tota la majoria de jugadors jugaven, han sigut campions d'Espanya, el Sabadell. El Sabadell hi ha la gran família Beis, que havien sigut tres germans que tots van ser internacionals, dues noies que eren també campions d'Espanya, i que estaven al Falcón de Sabadell, i que hi ha hagut una davallada, i al Falcón de Sabadell, la majoria d'ells s'han retirat i han fundat un club nou a Sabadell.
Sí.
El Club Tenis Sabadell, que es diu Club Tenis Sabadell 2016, perquè han estrenat l'entitat ara aquesta categoria. I tots els jugadors forts que tenia el Falcón han passat al Sabadell. I passa que, doncs, han comprat categories que d'equips que no tenien, doncs han pogut fer aquesta categoria i tenen un equip a tercera nacional, no?
Sí.
I els van guanyar, doncs, 5-1. Va perdre l'únic punt a l'Ale Rico, jugador sub-21, contra un veterà de l'equip del Sabadell. David Llorenç va fer dos punts i el Berri Vilardell, que és jugador infantil, dos punts a la tercera divisió nacional, guanyant per 5-1. I hem de dir, doncs, que estan situats a la meitat de la classificació. Són un equip que també que ha punxat aquest any.
Clar, és una...
Vull dir, un altre que és, volem mantenir la categoria.
Sí, això t'anava a dir, que m'imagino que com el segon equip l'objectiu és mantenir la categoria.
Mantenir.
Perquè, clar, el salt de tercera a segona també...
És fort.
També és fort.
És fort quan l'equip, pels equips que tenen escala, no és fort. Però pels equips, que el seu millor equip és el Tercera Nacional, doncs clar, tots els jugadors poden jugar en aquest Tercera Nacional per anar pujant a categories.
Sí.
El mateix Segona Nacional, si hi ha un equip de Primera Nacional, els jugadors del Segona no són tan forts, però si no tenen Primera Nacional, doncs els més forts estan en aquest equip per fer-lo pujar, no? I és el cas que ens trobem al Ripollet. El Sabadell no té ningú a Segona Nacional, per tant els més bons juguen a Tercera Nacional.
Clar, el que pot passar és, clar, si tant el segon equip com el tercer es mantenen, l'any vinent, clar, els jugadors serien els mateixos o ja començarien a variar?
No, llavors estaríem l'escala, no? Per exemple, el que despunta més del tercer nacional passaria a segona nacional, el que despuntés més de la primera passaria a tercera nacional, el de segona a primera i així anar pujant. Però això sí, posant sempre jugadors infantils i juvenils en els equips de lligues nacionals i primeres provincials, eh?
Sí.
Perquè la tercera nacional està jugant amb un jugador, Albert Vilardell, que és infantil, doncs està jugant, està fent de número 1 en l'equip del tercera nacional.
Això és gairebé com una llei, no?, pel club.
Aquí està.
I fora fitxatges, bueno, l'únic l'Albert Kenji del primer equip. Que...
Fitxatge que no ha costat ni 5, vull dir...
Clar, que com...
Ell està al Cardà Sant Cugat, llavors què passa? Que quan un jugador està al Cardà Sant Cugat, la federació aconsella que fitxi pel Ripollet, perquè és l'equip que més a prop està a Sant Cugat de Vallès, no? Ara, precisament, tindrem un jugador, tenim un jugador de l'Olot, que també està al CAR i està entrenant amb nosaltres. L'altre dia van tenir una trucada de Mallorca, de Palma de Mallorca, per un jugador que està al CAR de Sant Cugat, que està estudiant també a Cerdanyola, i va trucar la mare del jugador des de Mallorca per intentar que vingui a entrenar a Ripollet. Vull dir que també és un jugador que no jugarà amb el Ripollet, està fitxat pel Mallorca, però que farà els entrenaments amb el Ripollet. I esclar, si aquí és un jugador de categoria, doncs també va bé pels jugadors nostres.
Sí, clar, va una mica així com diuen al boxe de sparring, no? Doncs ja per acabar, com ja difícilment tornem a parlar del segon i el tercer equip, perquè els primers equips manen l'actualitat, quina temporada preveixes que tinguin aquests i quins són els rivals més forts?
Permets, et diré que aquesta setmana, no hi haurà lligues. No hi haurà lligues de cap categoria, perquè aquesta setmana serà jornada de descans, perquè el motiu és que es disputarà del dia 28 d'aquest mes fins al dia 31 d'aquest mes d'octubre a Tarragona, concretament a la ciutat de Reus, el torneig zonal que és classificatori pel campionat estatal d'Espanya que es fa a Valladolid. Per tant, hi haurà un total de 21 jugadors del Ripollet i d'altres clubs que estaran concentrats a diferents llocs d'Espanya, no? Hi ha 4 zones. Una zona és Ripollet, és Catalunya, que toca Catalunya, Balears, Aragó i Comunitat de València, que hi haurà tots jugadors aquí, a Tarragona, o sigui a Reus, per veure qui es classifica per anar als campionats d'Espanya a individual que es faran cada any al zonal que es fa a Valladolid. Per tant, per això hi ha jornada de descans, perquè tots els jugadors van allà. Al Ripollet n'hi haurà 21 jugadors, dels quals 14 són en categoria masculina i 7 en categoria femenina. Es començarà la competició el dissabte a les 9 del matí i acabarà el dia 31 al migdia. I els 8 primers de cada categoria, doncs, són els que tindran dret a anar al classificatori que es farà a Valladolid, si no passa res, el mes de febrer. Per tant, es suspenen totes les lligues provincials i nacionals. Perquè això es fa a 3 llocs, A Huelva van a 3 jugadors, a Madrid a 3 jugadors i a Saragossa a 3 jugadors. Mateix que vull dir.
Clar, aquí a Tarragona igual.
Sí. I per això es parla de Lliga Nacional. O sigui que la Lliga Nacional aquesta setmana no hi haurà per cap partit, ni de provincials ni de res. L'únic que jugaran seran les categories de veterans.
Doncs desitgem molta sort a aquestes categories per aquest cap de setmana. Ramon, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Fins la propera setmana.
Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Adéu. Canviem d'esport i anem cap al futbol, on el Club Futbol Ripollet ha disputat una nova jornada de la Primera Catalana. Ens porta a l'actualitat el nostre company Marc Mata. Bona tarda.
Bona tarda. El Club Futbol Ripollet perd dissabte davant el Club Esportiu Farners per 2-1. Els ripolletens encara no aconsegueixen puntuar fora de casa. Dos gols dels gironins al límit del descans van estar claus per aconseguir el primer triomf dels de Santa Coloma de Farners a casa. La primera part es va desenvolupar amb un joc força igualat entre salvatans i ballassans. El Ripollet, que no havia sumat cap punt lluny del seu camp, intentava trencar la mala ratxa i començar a puntuar fora de casa. Al minut 43, però, el partit es va començar a decantar per als locals, en una jugada d'estratègia que va acabar rematant Gerard Muñoz, aprofitant un refús al pal en un xut del capità Pitu Riart. Sense temps de reacció, els ripolletens van encaixar el segon cop en una jugada desgraciada. Una falta lateral va estar rematada en pròpia porta per Josué. La primera part va acabar amb un resultat inesperat, prenent un color salvatà impensable a pocs instants de la mitja part. A la represa, amb l'objectiu de protagonitzar la remuntada, els ripolletens veien l'esperança d'aconseguir els primers punts fora de casa, en un penal marcat per Anxema. El mateix ripolletenc es va encarregar de fer el llançament, aconseguint el gol de l'esperança visitant. Abans d'aquesta jugada, el porter ripolletenc Uriya Beria va tornar a ser el protagonista amb una doble intervenció de mèrit que evitava el tercer gol dels locals. Els homes de Pitu van intentar, sense èxit, igualar el marcador i els gironins van estavellar dos xuts a la fusta i van acabar patint, però a la vegada també van celebrar la victòria. Per parlar d'aquest partit, avui comptem amb Cristian Gómez, jugador del Ripollet i un dels jugadors que més va destacar de l'equip ripolletenc dissabte a Santa Coloma de Farners. Buenas tardes, Cristian.
Hola, buenas tardes.
El sábado estuvisteis a muy poco de conseguir la primera victoria fuera de casa. ¿Qué valoración nos puedes hacer de este partido?
Pues sí, bueno, la verdad que fue un partido, la primera parte sobre todo, los primeros minutos, primera media hora, fue un partido bastante igualado, aunque ellos sí que es verdad que crearon más peligro que nosotros, pero bueno, lo que decantó el partido un poquito fueron los últimos minutos de la primera parte, que en dos jugadas de estrategia recibimos dos goles y eso ya nos condenó un poquito y hizo que la segunda parte fuéramos un poquito más valientes y bueno, intentamos conseguir llegar al empate, pero bueno, no fue posible. Pero bueno, el trabajo del equipo pues fue bueno, la actitud fue buena, lo que pasa que bueno, cuando entras en una dinámica que fuera de casa no consigues sacar algo positivo, pues la verdad que cuesta. Hasta que no consigamos algún punto fuera de casa o incluso los tres puntos, pues nos va a costar. Pero bueno, esto es así.
En este partido hubo muchas tarjetas, en total 7. ¿Qué pasó?
Sí, bueno, la verdad que el árbitro marcó el listón de tarjetas un poco alto. Al principio ya, en los primeros minutos ya empezó a sacar tarjetas tanto a un equipo como a otro. Y bueno, no dejó mucho para conversar con él y a la mínima pues sacaba tarjetas, no dejaba mucho contacto y bueno, pues esto fue lo que creo que sacara tantas tarjetas.
Uh-huh. Vosotros luchasteis hasta el último minuto ante un Farnés que dominó el partido desde la primera parte cuando metió sus dos goles. ¿Cómo visteis a este rival?
Bueno, fue un rival que la verdad que nos apretó bastante. Nosotros planteamos el partido un poquito para pillarlos un poquito a la contra, pero bueno, tuvimos algún problema sobre todo en jugadas de estrategia que nos creaban bastante peligro. Tenían dos puntas arriba que aguantaban muy bien el balón y eso nos hacía que nos creara bastantes problemas. Pero bueno, tampoco vi un equipo bastante igualado con el nuestro, tampoco no fue muy superior, lo que sí que crearon más peligro. Estar en su casa también era normal que apretaran más, porque tenían que conseguir también ellos la primera victoria en su casa, que no habían conseguido ganar. Y entonces eso fue, supongo que un poco que decantó el partido.
Uh-huh. En la segunda parte lograsteis finalmente marcar un gol de un penalti a favor vuestro. ¿Cómo fue esta jugada que fue chutada por Chema?
Sí, bueno, fue una jugada donde Chema, como siempre, es muy hábil en estas jugadas y consiguió sacar un penalti y bueno, pues en esa jugada pues nos pudimos meter un poquito el partido y a partir de ahí empezamos a apretar a través de un poquito juego directo, juego combinativo, intentamos llegar al empate, pero bueno, no fue posible. Uh-huh. Pero bueno,
¿crees que
ahí
un...
quedó la cosa?
¿Crees que un gol fue insuficiente?
Sí, claro, sí, porque no conseguimos puntuar, no pudimos sacar nada positivo y con un gol no nos sirvió, la verdad.
Uh-huh. Como has dicho, era un rival que desde el inicio de liga no había conseguido una victoria en su casa. ¿Cómo afrontabais los días anteriores al partido este encuentro?
Bueno, ya sabíamos del rival y entonces intentamos jugar esa baza con que ellos supongo que saldrían bastante valientes a conseguir el partido, a ganar el partido, y nosotros planteamos el partido un poquito como para esperar a ver qué hacían ellos e intentar aprovecharnos de sus nervios, ya que aguantamos bastante bien, intentemos aprovechar, intentar aprovechar esos nervios de no poder conseguir el gol. Y entonces, pero bueno, cuando ya te meten dos goles y ellos ya están más tranquilos, entonces ya no te queda otra que ir arriba y conseguir algo positivo. Pues no pudo ser.
¿Crees que la próxima vez que juguéis contra ellos, que será en casa, os será más fácil?
Bueno, cada partido es diferente. Supongo que ellos nos han visto a nosotros y nosotros hemos visto a ellos, y la verdad que será un partido totalmente diferente. Cada míster planteará el partido a su manera, pero sí creo que en casa nosotros últimamente estamos bastante fuertes, y en casa no podemos perder ningún punto y tenemos que ser muy fuertes, y supongo que sí que será diferente y yo creo que se podrá sacar la victoria.
Lo decía porque parece ser que os es más fácil ganar en casa y no fuera, ¿no es así?
Sí, está claro que en casa pues nos sentimos más cómodos con el apoyo de la gente y todo. Nos hace ser más fuertes y bueno, la verdad es que en casa estamos fuertes. Y es lo que te decía antes, que cuando consigamos algo positivo, sacar algo positivo fuera de casa, pues intentaremos buscar esa regularidad para que podamos también fuera de casa seguir sumando puntos.
Podemos decir que una de las anécdotas del partido de este sábado fue cuando un banderín se cayó, ¿no? Y fuisteis unos cuantos a ponerlo bien.
Sí, fue una anécdota un poco así, un poco rara, ya que un banderín pues no encajaba bien en su sitio y se caía todo el rato. Y bueno, la verdad es que se perdió bastantes minutos con esta acción, y el árbitro, bueno, hubieron que sacar todos los banderines del campo, porque con uno caído no se podía jugar. Y la verdad que después, bueno, el tiempo no sé si fue añadido correctamente, porque la verdad es que se pidieron 2 o 3 minutos y solo añadió muy pocos minutos. O sea que fue una entrada un poco rara.
¿El estado anímico del equipo una vez acabado el partido cómo era?
Bueno, a ver, cuando pierdes siempre pues la gente está un poco, el estadio está un poco chafado. Pero bueno, después ya pensando en frío, no queda otra que seguir adelante, pensar en el próximo partido, este domingo contra Fundación Hermes, y nada, y hay que seguir trabajando durante los entrenamientos para sacar la victoria el domingo.
Hablando de la semana que viene, ¿cómo afrontáis este partido contra el Hermes en casa?
Pues será un partido bastante, supongo que será un partido bastante igualado. Ellos vienen una buena racha, ganaron esta semana y creo que será un partido bastante igualado, pero nosotros en casa nos tenemos que seguir haciendo fuertes y pues plantearemos el partido para ganar, está claro.
Pues Cristian, muchas gracias por haber atendido la llamada de InfoSport. Os deseamos mucha suerte en el próximo partido, allí estaremos y desearos mucha suerte.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo.
Un saludo, que vaya bien.
Hasta luego, gracias.
Gràcies, Marc. Passem al futbol sala, que també el nostre company, el Marc Mata, ens porta l'actualitat del futbol sala del femení.
El futbol sala Ripollet femení perd davant el Sabadell per 1-2 en el seu segon partit a la Lliga. Les de Sergio Oruc es van veure superades per les sabadellenques, que es van endur al maig en fer un gran començament a la segona part. A la primera part es va veure dos equips que lluitaven per endur-se en el maig i amb bastant oportunitats sense poder-les transformar en gol. A la represa, les primeres en estrenar el marcador van ser les sabadellenques en el minut 15 de la segona part. Uns minuts després, les noies de Sergio Oruc igualaven el marcador amb el primer gol local, un gol marcat per les visitants en pròpia porta. I a 6 minuts de finalitzar el maig, les visitants van tancar el marcador amb un 1-2. A l'acabar el partit, van poder parlar amb Sara, jugadora del futbol sala Ripollet. La ripolletenca ens feia valoració del partit i d'aquest inici de temporada.
Bueno, la temporada és molt llarga. Todavía quedan muchos partidos,
Entonces, bueno, no es como empiezas, como acaba, dicen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos esperando a ver si conseguimos alguna jugadora más que nos dé un poco de oxígeno en la pista. Y en cuanto a juego, yo creo que a partir del siguiente ya empezamos a ir para arriba, seguro. Bueno, sí que es verdad que al principio hemos intentado aguantar un poquito atrás, a ver cómo jugaba el otro equipo, a ver su sistema de ataque, y bueno, creo que hemos defendido bastante bien, hemos tenido ocasiones, no hemos tenido suerte, hemos hecho un palo, y bueno, luego sí que al final hemos decidido jugar de 5 para mantener un poquito la pelota y poder respirar un poco, y bueno, y la segunda parte hemos intentado estar más arriba, pero bueno, no ha podido ser.
La Ripolletenca ens parlava també de com és la relació entre l'equip.
A ver, la relación es buena entre nosotras, nos llevamos muy bien, lo que pasa que bueno, somos jugadoras que somos poquitas de casa, la mayoría son de fuera, y nada, por tema trabajo a veces no podemos estar todas para entrenar, y bueno, es complicado, a veces tienen que venir los chicos, y bueno, suerte que es un club un poco familiar y nos podemos ayudar entre equipos, y entonces muchos entrenos entrenamos con el juvenil, y nada, a ver si conseguimos algún apoyo más en pista, que también en entrenos también se nota eso, para luego rendir en los partidos.
Sara ens explicava també el seu objectiu personal d'aquesta temporada.
Mi objetivo pues quedar lo más arriba posible, y bueno, eso, luchar para estar entre los tres primeros y conseguir estar arriba.
Per últim, la jugadora ripolletenca ens parlava de com afronten el proper partit davant l'Hospitalet Bellesport.
Bueno, este año no lo he visto cómo juega ese equipo, pero como te he dicho antes, no es como empieza, sino como acaba, entonces nosotras vamos a ir a ganar. Igual que hemos venido hoy, no ha podido ser, la semana pasada tampoco, la semana que viene será. A la tercera va la vencida, dicen, entonces nosotras siempre salimos a ganar. No sé cómo juega el equipo rival, pero bueno, nosotras sí que sabemos cómo jugamos y entonces iremos a ganar y a por los tres puntos.
Amb aquesta derrota, les locals somien en poder aconseguir els primers punts de la Lliga.
Gràcies, Marc. Desitgem que arribin aquestes ajudes que reclama la Sara, jugadora del futbol sala femení del primer equip. Passem ja al hockey patins, que aquesta setmana ha disputat una nova jornada de Lliga, a la primera catalana. Ha empatat 2-2 davant l'Igualada, dir que són 6 sense la classificació i que el proper partit el disputaran davant el Belllloc, que està a la tercera posició de la classificació. Per analitzar el partit, tenim per via telefònica el seu directiu, l'Albert Figueres. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vas tenir l'ocasió de veure el partit?
Sí, el d'aquesta setmana sí. Va ser contra, em sembla que heu dit Igualada, però va ser contra el Lleida. Igualada va ser la setmana anterior.
Llavors, on ho veus, ho posava malament llavors, vale.
Vam jugar-lo aquí a casa diumenge contra el Lleida, que l'empatàvem a l'Igualada, el Lleida havia quedat com a primer, era el primer de la classificació i va vindre a jugar aquí a casa i vam guanyar 7-3.
Sí, és que, bueno, de fet el vostre perfil del hockey de patins de Ripollet, sí, posava que era 2-2 davant l'Igualada, i com no vam poder anar a cobrir el partit, doncs m'he fiat del vostre perfil, però bueno.
Clar, igual no està actualitzat o no els he donat temps.
No, bueno, posava la data del 23, però bueno.
Ah, vale, perquè igual estava malament o alguna cosa. Aquesta setmana hem jugat contra el Lleida i està blava, i bueno, era un partit molt difícil, ens pensàvem que l'adaptació pues, encara ens passaria una mica de factura, perquè són molt joves i han pujat a la categoria, venia el líder, que bueno, l'Igualada la setmana passada també era líder, i bueno, a Igualada vam empatar 2 i aquí a Ripollet hem guanyat el líder 7-4. Va ser un gran partit, un partit molt maco, la gent que va vindre va disfrutar molt, bueno, tothom va sortir amb unes sensacions bastant bones, portant un parell de setmanes que sembla que estiguin agafant el ritme d'aquesta categoria.
Sí.
I com tenen il·lusió, doncs, bueno, està funcionant. Sabem que és molt difícil, que l'objectiu és mantindre's i que segurament al final de temporada pues, estarem patint, però bueno, ara de moment, així com els primers partits, donàvem la sensació de que estàvem una mica fora de la categoria, ara sembla que han agafat el ritme i estan jugant millor.
Com a president, que bueno, imagino que la gran majoria de partits que veus des de la graderia, què ets està agradant més a l'equip i què creus que s'ha de millorar?
Home, el que m'està agradant és que hi estan posant moltes ganes, la veritat. També és veritat que això una mica va en funció de que si la gent és d'aquí i els nanos han pujat de categories inferiors, de la base, doncs tot això ajuda bastant i com ja estan posant moltes ganes, els entrenos també, doncs sembla que estan millorant. El que ens fa falta, doncs ara mateix, si m'ho haguessis preguntat fa dues o tres setmanes, doncs hagués dit que s'adaptessin, que defenguessin millor, perquè ens guanyaven o ens van guanyar un partit, perquè de fet que més hem perdut un. Però la sensació era de que ens havien guanyat o ens havien empatat o havíem empatat pues, per fallos defensius nostres, per precipitació, per no estar, per nervis, suposo, i això és el que sembla que s'ha millorat en aquestes últimes dues setmanes, però bueno, segurament s'ha de seguir centrant una mica en això, en no jugar amb por, en no en confiar en ells mateixos i en, bueno, en jugar més tranquils i amb un ritme molt alt i doncs això ens dona sempre a tindre la bola el mateix que els altres i ens dona les possibilitats d'arribar al final del partit pues, amb opcions de guanyar.
Feia dues setmanes vam parlar en una entrevista aquí al programa d'Infosport amb el vostre entrenador, el Jordi Mestres, i bueno, ens va comentar que l'objectiu de la temporada, després de l'ascens de la darrera temporada, havia de ser com a l'objectiu clar la permanència. Des de la directiva hi esteu d'acord?
Sí, 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 perquè van confiar en deixar l'equip que havia aconseguit pujar, doncs vam confiar, vam apostar per ells, també vam apostar perquè eren els nanos o gent, la gran majoria d'aquí de casa, perquè hi ha nanos que encara són juniors i estan jugant al primer equip també, i vam dir, doncs apostem per això i no apostem per agafar gent de fora, intentar mantindre'ns i pujar, sinó al contrari, fer una mica la gent que d'aquí ha estat a la base i mantindre l'equip que havia aconseguit l'ascens, pues, aviam com anava. Ens podíem equivocar o ens podem equivocar, però en principi ara, després d'aquestes 5 jornades, pensem que vam fer bé i pensem que poden aconseguir l'objectiu de mantindre's. Ara, que les coses van bé i a mitja temporada pues, hi ha l'objectiu de poder pujar, pues, s'intentarà i es provarà, i si s'ha de fer algun reforç o saber o passés alguna cosa a l'equip, pues, la directiva estaria disposada a fer-ho, però l'objectiu és mantindre's. Això sí que és veritat que ho vam plantejar així.
El fet de mantenir gran part del bloc de la temporada passada per aquesta es deu més a que, bueno, esteu, m'imagino que molt satisfets amb el rendiment, però us haguéssiu, si haguéssiu més un tema de recursos, perquè no heu pogut fitxar potser alguns jugadors que no volia, o és simplement perquè ja esteu satisfets?
No, perquè, bueno, jo crec que una mica per donar el premi a la gent que vam apostar per pujar a la categoria, aquesta gent ho va aconseguir, es va esforçar per aconseguir-ho, també la gran majoria són d'aquí de casa, en aquell moment hi havia juvenils, ara aquests juvenils han passat a júnior i també segueixen jugant, ara ja són del primer equip, ja no venen a ajudar, sinó que ja formen part del primer equip, i bueno, una mica és apostar per la gent de casa i que realment assoleixin aquests èxits ells. Si en algun moment haguéssim també dubtat de que amb la qualitat de tots ells no hagués sigut prou per mantindre'ns, doncs potser sí que haguéssim plantejat el buscar alguns reforços, però si tenia que vindre algun reforç era perquè millorava molt el rendiment dels que teníem ara, i com el rendiment dels que tenim és bastant alt o és bastant bo, pues ens va semblar que era lo coherent deixar que aquest equip intentés estar en aquesta categoria.
Tot i el gran rendiment, sens dubte, del bloc de l'equip, en Jordi també ens va comentar que doncs, a l'estiu volia d'alguna manera, sense dir noms, si hagués reforçat alguna posició era la davantera, amb algun davanter de molts gols.
Sí.
Què va passar? Va ser un problema també de recursos?
Sí, en aquest cas sí que podia ser, sí que sí es buscava, perquè de fet era el planter està format per 8 jugadors i 2 porters, i en aquest moment estem amb 7 jugadors i 2 porters, doncs una peça o un jugador encara podria entrar dintre la plantilla, i és veritat que es buscava un davanter que aportés molts gols. Els que es podien haver incorporat, pues, per tema recursos econòmics sobretot, pues, no estàvem disposats a pagar i a fer despeses grans perquè això ho tingués que assumir, pues, amb quotes de la base, i s'ha quedat la plantilla amb 7 i 2 porters. Realment sí. També tenia que ser que hagués vingut un jugador amb molta garantia d'aquests gols, i si com no el vam aconseguir o no es va poder per recursos, pues vam optar perquè seguissin els que estaven, i realment estan fent gols, i els que estan a l'equip estan aportant el que pensàvem que millor no passaria i que realment està passant.
Creus que potser al mercat d'hivern hi haurà alguna opció d'aconseguir aquest davanter?
Pues podria ser, perquè ens falta, bueno, es pot completar amb un jugador més a la plantilla, però si segueixen amb aquest rendiment serà més perquè hi hagi algun jugador que estigui molt interessat en vindre i que realment aportés molt, si no seguirem apostant per la gent de casa, i potser algú dels que ve per sota a nivell de júniors o juvenil, pues, el podríem incorporar com a vuitè jugador.
Clar, també és més un tema, potser no necessites de tema esportiu, però potser per rotar jugadors, no?
Sí, perquè la temporada és llarga, ara han començat Exacte. Molt bé i tot està anant bastant bé. És veritat que dels 15 punts en portem 8, 7 no s'han aconseguit, però només hem tingut una derrota. El que més han sigut 2 victòries i 2 empats. Si realment necessitéssim algú perquè la temporada és llarga, seria perquè algú es lesioni, hagi alguna eventualitat que ara mateix pues no la tenim encara a sobre, però que pot passar, i aquest 8è jugador sempre aniria bé si passés alguna cosa d'aquestes, clar.
Comentaves que també hi ha possibilitats que alguns jugadors del planter reforcin el primer equip en aquesta plaça que s'obre. Sí. Quins jugadors creus que ara mateix tenen més possibilitats o més potencial per arribar?
Bueno, això és més de la direcció tècnica, però sí, hi ha algun jugador de juvenil, hi ha jugadors al segona catalana, perquè ara tenim un altre sènior, que és la segona catalana, que és el que l'any passat tenien com a sènior,
sí.
I dintre de la segona catalana pues, hi ha 2 o 3 jugadors que si fan el pas endavant i segueixen jugant i rodant bé, pues, a millor l'entrenador pues, opta per pujar-los i per pujar algun d'aquests i que sigui el 8è jugador.
Per això és molt important, no?, tenir aquest segon equip a la segona catalana, perquè el salt no sigui tan gran.
Clar, sí. De fet, la resta de jugadors que ja són juvenils i júniors que no van al primer equip, pues, els resultats no ens importen tant amb el segona catalana, però sí ens importa que cada setmana pugin gent jove, vagi a aquest partit de segona catalana, rodi i faci partits amb aquest equip, i així es vagi adaptant a la categoria i vagi agafant una mica el ritme de sènior.
Clar, com a mínim mantenir la categoria per tenir aquest nivell de competitivitat.
Clar, ajuda bastant, ajuda, perquè no és fer el salt de repent a una categoria que no és la teva i que són sèniors i que abans et trobes molt desplaçat. El segona catalana ens està ajudant o ens ajudarà amb el temps a que aquests jugadors pues, els puguin incorporar al primer equip.
Per anar acabant, les dues últimes preguntes, el Jordi Mestre també ens va comentar que en principi, si no hi ha cap lesió o cap necessitat molt urgent, ell deixaria ja de ser entrenador-jugador, i seria entrenador a tots els efectes. Veieu bé la decisió, l'heu respectat o ha sigut en consens?
No, l'hem respectat. De fet, la intenció era aquesta. La temporada es va començar a Sins, el segon partit, suposo que per veient una mica la circumstància de que els jugadors pues, semblava que no és que no s'adaptessin, sinó que es trobaven una mica desplaçats, pues, ell va jugar aquell partit, però a partir del tercer ja no va jugar i ara porta aquests últims dos o tres partits sense jugar, i la seva intenció és no jugar. Si ell veu que en algun moment, pues, això, o per lesions o perquè torna a haver-hi algun moment que l'equip necessita pausa i necessita algú que dintre del camp pues, doni aquesta pausa i doni una mica aquesta tranquil·litat, pues, el millor ho torna a fer, però la seva intenció és no posar-s'hi, aquesta és la veritat, i l'hem respectat i creiem que de moment també està sortint bé. És difícil ser jugador-entrenador quan en una categoria com aquesta s'exigeix pues, un ritme molt alt tot el partit, són 50 minuts, si l'entrenador està dins de la pista, pues, dona pausa als jugadors que estan, però tampoc veu altres coses que puguin estar passant o gent que necessita canvis, i també això no fa que el rendiment de l'equip tampoc estigui al 100%. Doncs va bé que ell estigui a la banqueta i prengui decisions des d'allà i vagi veient el partit com es desenvolupa.
I ja sí que per l'última pregunta, deixant de banda una mica el primer equip, com la resta del club, les categories inferiors, com, en quin estat estan, com comenceu la temporada?
Bueno, les altres categories han començat totes bé. En principi hi ha equips que estan bastant ben classificats, i això ja sabem com funciona, que sempre les categories pues, van de dos anys en dos anys, i quan són de primer any pues, els hi costa una mica més perquè juguen contra equips de segon any, però bueno, estan funcionant bé. Els petits que s'han incorporat, pues, el pre-Benjamí iniciació els està costant perquè és el primer any que competeixen, però bueno, han aconseguit algun empat, han aconseguit no perdre per molts gols altres partits, i bueno, estan aquí. La resta de base en principi està funcionant bé, tot dependrà de com acabi la primera volta, i a quins es classifiquen per Farent i etcètera, però han anat bé.
Perfecte, doncs Albert Figueres, moltes gràcies per atendre'ns, i desitgem que, bueno, ja anirem parlant durant la temporada, però que continuï la bona dinàmica tant del primer equip com de la resta.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins la propera.
Fins la propera, adeu.
Adeu. Anem ja amb l'última secció, molt petita, del Club de Patinatge Artístic Ripollet, que va obtenir bons resultats a la Copa Itàlia i Intertant de Cup. Tenia quatre patinadors que van disputar a la Copa d'Itàlia, a Misano. El Ripollet va aconseguir dos podis, el Dalmau el segon i la medalla d'argent en cadet, i l'Alejandro García tercer i medalla de bronze. Altres resultats com l'Anna Rabassa en la cinquena posició i la Berta Llorca amb la sisena. Amb aquests bons resultats, el club de Ripollet ha participat activament a la victòria de la selecció espanyola, que ha aconseguit la Copa d'Itàlia per equip. Per altra banda, a Suïssa, la Copa Interland aplegava 120 patinadors de 10 països diferents, on el club de patinatge artístic Ripollet ha brillat i ha obtingut un podi amb l'Aina Lafuente, tercera en infantil, la sènior Júlia Figueroa va ser quarta i la Laia Fernández va ser setena. Un trofeu internacional molt competitiu amb molts participants. Donem les felicitacions a les patinadores i patinadors del Club Patinatge Artístic Ripollet, i ja sí que ens acomiadem. Fins aquí el programa d'avui, com ens tornem a trobar el proper dilluns 30 d'octubre de 7 i 10 a 8 de la tarda, aquí com sempre a la 91.3 de la FM a Ripollet Ràdio. Fins aleshores, molt bona setmana.